Darrers minuts d'aquest programa d'avui, darrers minuts que compartim amb el Joan López. Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia, Àlex.
I repassant l'actualitat esportiva, bona part, evidentment, de tot allò que ha passat el cap de setmana quant a resultats, que n'hi ha hagut un munt. Altres temes també que no han estat resultats però que han format part de l'entorn dels esports, i tancarem recordant que a un quart de tres de la tarda arriba una nova edició del Dia Andorra Televisió, després de l'informatiu migdia, amb els convidats que el Joan proposa que ens vinguin a acompanyar en aquest programa. Morabanc Andorra, 5 dies per aixecar el taló de la Lliga Endesa.
Ja ho tenim aquí, eh? Sí, realment doncs, ja ha arribat la pretemporada llarga, molt bona pel que fa als resultats, tot i que ahir, que va ser dia de presentació davant dels aficionats al carrer, al centre d'Andorra la Vella, una festa, per cert, doncs, molt maca, eh? Felicitem el club, molt ben organitzada, va tenir una mica de tot, la possibilitat de doncs, tirar cistella, tothom que ho va voler, i també col·laborar amb UNICEF, perquè per llançar cistella s'havia de comprar un tiquet i la recaptació va a benefici d'UNICEF. Va haver-hi música, l'actuació de l'Ivan Lira, monologuista, que doncs, també doncs, va tenir una petita actuació, i la presentació dels jugadors, al moment més esperat, que va servir doncs, per això, per donar a conèixer, perquè encara doncs, no s'ha familiaritzat amb les cares noves de l'equip, i doncs, això, un moment també molt divertit, perquè cada jugador anava acompanyat d'una música una miqueta que el caracteritzava, i doncs, va tenir el seu moment també per saludar els aficionats. Especialment doncs, al final de la presentació va ser el torn de l'Andriu Albici, que d'alguna manera és una mica, tot i que el protagonisme en aquest equip, i des de fa moltes temporades està molt, molt repartit.
Molt coral.
Sí, però l'Andriu Albici és una
mica... té la gent a la butxaca.
Es va voler que fos el darrer jugador. Es va doncs, recordar que el públic moltes vegades ha corejat el seu nom al poliesportiu, a la Bombonera.
I tant.
I jo crec que d'alguna manera des del club se li vol donar doncs, aquest carinyo. No és un jugador que aspirava a marxar a un equip potser de l'Eurolliga.
Estic absolutament convençut. Se'l vol, entre cometes, premiar o agrair.
Sí.
La fidelitat, perquè... o sigui, difícilment amb el final de temporada que va fer esperàvem que el Bicist és un segon any aquí.
Tothom estem convençuts de que és un jugador que té un nivell per estar en un equip doncs, d'un altre estatus, que no ha arribat encara al Morabanc, un estatus d'Eurolliga, un equip que doncs, fins i tot pugui aspirar a cotes més importants. I em va semblar també encertat que fos el darrer jugador en aquest torn de presentacions, i que recordés doncs, això, no? que ens ha fet gaudir molts dies de bàsquet, i que aquesta temporada, doncs, evidentment, esperem que continuï.
És que comença, a més, un periple en 10 dies, em sembla que és, que hi haurà 5 partits del Morabanc Andorra entre l'Eurocup i la Lliga Endesa. Curiosament, el primer partit, dèiem abans que hi ha tot algú que em qüestionava o que deia que això no hauria de ser així, però malauradament és així, telepaga, telemana, i li han dit al Morabanc que el divendres juga a un quart de vuit del vespre, i divendres un quart de vuit del vespre.
Aquesta és l'hora, eh? Sí, ho
que no hagués sigut l'hora, no hagués sigut l'hora que hagués escollit, òbviament, el Morabanc Andorra, però és l'hora que jugarà.
Sí, sí, ens hem d'adaptar els horaris per poder doncs, ser a la Bombonera el divendres, amb aquest horari poc habitual, però com dius, és l'horari del primer partit, i hem d'anar doncs, fent memòria que serà divendres a un quart de vuit aquest esperat debut contra l'UCAM Múrcia.
Jornada estranya, com els deia abans als oients, perquè comença amb el Barça a la Herbalife dijous a 9:45 de la nit, dos partits divendres, Morabanc, UCAM i Unicaja, València, dos partits dissabte, Baskonia, Saragossa i Obradoiro, Burgos, i quatre partits diumenge, Del Teco, Fuenlabrada, Estudiantes, Manresa, Breogán, Penya i Madrid, Iberostar, Tenerife. Madrid, per cert, flamant campió de la Supercopa.
Sí, sí, molt, molt repartida aquesta primera jornada. Volia també doncs, afegir, Àlex, que ahir en aquesta presentació, per cert, el dissabte es va tancar la pretemporada amb el darrer assaig, va haver-hi aquest partit que es feia a Balaguer, amb victòria clara de 19 punts del Morabanc Andorra contra el Baxi Manresa.
Però sobretot construïda l'últim quart,
sí,
eh? Perquè...
Sí, sí, el tercer va començar a obrir una mica de forat, amb bona anotació de John Shurna i bona defensa, perquè la primera part havia acabat amb el Manresa un punt per davant. Em va recordar, a la Lliga Catalana, un Baxi Manresa que potser li falta això, una mica de fons d'armari, li falten jugadors encara, té alguns lesionats, i a la semifinal contra el Barça, la Lliga Catalana, al Barris Nord de Lleida, si no anava per davant, estava absolutament amb el marcador igualat contra tot un Barça, un equip com el Baxi Manresa. I amb el Morabanc, doncs, va repetir la pel·lícula, una primera part molt igualada i a la segona, doncs, un Manresa que ja, doncs, no pot mantenir perquè li falten jugadors encara.
Sí, tenia alguna baixa destacada.
I crec que, doncs, una miqueta es va repetir el guió el dissabte. Però el que deia Ivón Navarro, al final, ahir a la presentació deia, tot això de la pretemporada s'ha de relativitzar, i va dir una cosa que em va semblar molt encertada: les derrotes a la pretemporada són un senyal d'alarma, de que s'han de canviar coses, i les victòries potser et poden relaxar. Per tant, que ningú es confiï d'aquesta ratxa de 6 victòries en 7 partits, perquè això és pretemporada i el divendres tothom començarà de zero.
A mi em va agradar molt una cosa que va dir aquí, que li vaig fer que repetís aquí, que li havia sentit amb unes declaracions que us vas fer en el poliesportiu, que va dir, diu, s'ha relativitzat molt això de les victòries en pretemporada, fins i tot la victòria a la Lliga Catalana, diu, perquè és que mai saps quin tipus de setmana ha tingut l'equip contrari. Si ha estat una setmana, per exemple, com nosaltres, que després de la Lliga Catalana vam fer dues setmanes molt dures, de molta càrrega, si això li ha passat a aquest equip perquè per planificació li tocava així aquella setmana, doncs és normal, és el millor que no hagi estat tan a l'alçada, no? I em dóna la sensació que és una persona com molt... que té el cap molt ben posat, saps?
Sí, sí.
I que debutarà contra el seu ex-equip, per cert.
Exacte. No, ja et dic que ahir, doncs, era un moment molt relaxat, perquè era la presentació dels jugadors, presentació al carrer, li vam demanar sobre la pretemporada, però ell va mantenir aquest punt de distància, que ningú s'equivoqui, això és pretemporada, sí, la ratxa és bona, però no volem que ningú es relaxi, ni que ningú es pensi que estem en un nivell que podria ser enganyós, que el divendres comença tot de zero.
Diem, com dèiem, aquests 10 dies horribilis del Morabanc Andorra, que té, com dèiem, divendres 28 de setembre, un quart de 8 del vespre, 19:15, a casa contra l'UQAM Camp Múrcia. ¿Vale? Llavors, el dia 2 d'octubre, 2 d'octubre, jugaran a Istanbul, primera jornada de la Eurocup, Istanbul, primera jornada d'Eurocup, 2 d'octubre. Llavors, el dia 5 d'octubre juguen a la pista de la Penya, divendres 5 d'octubre, 8:45 a la pista de la Penya, però és que dos dies després juguen concretament també a Catalunya a la pista del Barça, el diumenge 7 d'octubre a les 5 de la tarda juguen a la pista del Barça. Llavors passen a jugar l'altra jornada de la Eurolliga, que concretament serà el 10 d'octubre aquí a casa contra el Brescia, l'equip de Michele Vitali, i la següent jornada de la Lliga Endesa, acabant aquests 10-11 dies de bojos, aquí contra el Baxi Manresa.
Partit esperadíssim,
aquest. Curiosament, juguen seguit contra els tres equips catalans, dos sí. Fora i una casa.
S'acabarà aquest cicle amb la tornada de Joan Peñarroya, ara com a tècnic del Baxi Manresa, i que tornarà al poliesportiu després d'entrenar l'equip 8 temporades.
Per aquí, tant, doncs, jo crec que hauria d'haver-hi una ovació, sí, per no, mi hauria d'haver-hi una ovació espectacular.
No tenim
per
cap
Joan Peñarroya,
dubte.
No en tinc cap dubte. Ara bé, un altre horari també, una miqueta toca violon. Dissabte, 6:45 de la tarda, 18:15.
Sí, sí, massa aviat. Però bé.
És allò de les franges que vam estar explicant, no? Que ara normalment quan es juguin dissabte o un diumenge hi ha unes franges ja marcades, dissabte hi ha dues franges, 6:45, 8:45 i diumenge hi ha o matí o 5 de la, o sigui migdia, 12:45 normalment, o 5 de la tarda o 7:45 del vespre. Però clar, aquí el comerç, per exemple, 6:45 de la tarda, malament rai.
Que passin aquests primers partits i fer una mica de valoració de si tot això està perjudicant l'afluència d'espectadors, que va ser boníssima la temporada passada, com ho ha estat des que l'equip va tornar a la CB, i esperem que no se'n ressenteixi aquesta temporada per culpa d'aquests horaris.
Esperem que no. Que com l'altre dia dèiem també que el partit del Barça jugat a les 6:55 no tindria... doncs massa audiència, doncs resulta que va ser la millor entrada de la temporada, vull dir que... I l'aplaudiment en el Sènior B, que ha començat la temporada, que jugava a la de l'Arenys, a l'equip de Xavier Luque, ha guanyat d'un sol punt, 79-80, amb l'últim segon de Peters Berberis,
que va ser maximador de l'equip també,
d'un dels jugadors letons, sí. Sense Toi Gabriel, per cert. Sense Toi Gabriel, doncs l'equip va aconseguir aquest 79-80 amb un triple a l'últim segon.
Sí, mèrit afegit, perquè el Toi sempre és dels jugadors que estan al capdavant en l'estadística,
sí. Valoració,
en punts i en rebots.
Sí, sí, claríssim.
Aporta moltíssim i en aquest nou projecte amb Xavi Luque a la banqueta, amb moltes cares noves, Beberis és un d'ells, altres jugadors molt joves que han arribat, aquesta barreja de veterania i joventut extremes, amb Oriol Fernández, que ha tornat també al 5, com a jugador important i referent d'aquest senyor B, doncs important una victòria per anar agafant confiança.
Molt bé, per on seguim després del bàsquet, company?
Podem parlar de dos equips que doncs, han debutat, en aquest cas, dèiem ara el Morabanc B i l'altre equip que ha debutat també, que ha obert la Lliga aquesta setmana, ha estat el Sant Julià de Futbol Sala, a la tercera divisió, i ho ha fet també amb una victòria que també doncs, destaquem, 4-2 contra el Sant Sadurní, i el mateix que el Morabanc B, són equips que van patir molt la temporada passada per assegurar la categoria, i comença bé el nou projecte amb Jorge Díaz, també nou tècnic a la banqueta del Sant Julià. Més marcadors i més partits que podem comentar. Segona jornada de la Lliga Nacional de Futbol, la Lliga Multisegur, que ha deixat un líder en solitari. Molt igualada la Lliga aquestes dues primeres jornades, i el resultat més sorprenent, aquesta victòria de l'Inter d'Escaldes 1-0 amb gol de penal al minut 79, transformat per Sergi Moreno, contra el Vallbanc Santa Coloma, el vigent campió, que compta, només ha sumat un punt en el que portem de Lliga i està a la part baixa de la classificació. La resta de marcadors, tot empats, Lusitans i Encamp van empatar un gol, al Sant Julià, que havia golejat la setmana passada, va empatar a un gol amb l'Ordino, recent ascendit, i empat també sense gols entre la UE Santa Coloma i l'Engordany. Com dèiem, Inter d'Escaldes, únic equip que de moment ha sumat dues victòries en els dos partits i, per tant, és el líder en solitari. També en futbol, empat i punt valuós per al Futbol Club Andorra, que jugava ahir al camp del Sant Ildefons, a la primera catalana, primera sortida en el tercer partit de Lliga per als de Richard i Mernon, tot i que estem parlant de la quarta jornada, recordem que tenen un partit ajornat, i van empatar a dos al camp del Sant Ildefons amb dos gols de Cristian Martínez, i la llàstima és que el Sant Ildefons va empatar in extremis.
Ja semblava que la victòria venia cap aquí.
Sí, 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 eren tres punts, al final ha estat un el que ha sumat l'equip tricolor, però com diem, important també provar a domicili. Hi ha hagut, com deies abans, moltíssimes coses aquest cap de setmana, no hem donat a l'abast.
Home, mira, d'entrada el Ruhr ha començat pel mànec a casa i ha guanyat fora.
Exactament, important també. 3-18 al camp de l'ESAT, camp difícil, un dels equips complicats també d'aquesta pool, a la promoció d'honor de la Lliga d'Occitània, que ens hem d'anar acostumant també, ja no és Migdia Pirineus, sinó la Lliga d'Occitània, la regió que s'ha ampliat. Hi ha quatre grups en aquesta categoria, i el PPC, que va començar amb una derrota també molt ajustada, sumant el punt de bonus defensiu aquí a casa el diumenge passat, doncs va poder refer-se amb una victòria important, 3-18, com dèiem, al camp de l'ESAT. Va perdre l'Andorra Hockey Club en el segon partit a la primera catalana. Derrota agredolça, perquè l'equip va mostrar bona imatge i bones sensacions, però va caure a la pista del Belllloc 6-4. Hi ha hagut més coses aquí a casa nostra. L'Encamp, el Club Volei Encamp, doncs ja ha obert la temporada amb la Lliga Catalana. No ha començat encara la temporada de primera divisió, però sí que juga la Lliga Catalana, i en la primera fase doncs va donar també bona imatge, tot i que li faltaven jugadors, alguns jugadors que encara doncs no s'han pogut incorporar, i algun altre per problemes físics, però com dèiem, dues victòries en aquesta fase inicial de la Lliga Catalana, en aquest cas contra l'Aula i el Vikings Prat, i s'ha classificat per a la fase final d'aquesta Lliga Catalana. A més, serà l'organitzador, serà dissabte vinent, i el Club Volei Encamp anirem informant dels horaris, però com diem, el dissabte vinent el complex esportiu jugarà per aixecar el primer títol de la temporada, que és la Lliga Catalana de Primera Divisió. Hi ha hagut moltíssimes cites i força multitudinàries. La cursa popular d'Anyós, que es va celebrar ahir, sí, amb més de 500 participants. Ahir no hi era el Marco Sanza, que és l'habitual doncs, guanyador de totes les edicions anteriors, però doncs, vam tenir, com dèiem, moltíssima participació, victòries de Nahuel Carabanya i Anna Artal a les curses de 10 quilòmetres, i en 4 quilòmetres doncs, els vencedors van ser Laia Martín i Raduan Nur. Com dèiem, una festa de l'atletisme popular. Hi ha hagut també la Dualdó del Casamanya. El dissabte a Ordino hem tingut Excalibur Race a Sant Julià de Lòria tot el cap de setmana, amb victòria també, en aquest cas del de sempre, Albert Soleil, un corredor de curses d'obstacles que precisament doncs, va començar la seva trajectòria victoriosa aquí al país, ara fa 2 anys, amb un Spartan Race, i que ens deia, el dissabte ha guanyat pràcticament 26 de les 30 proves que ha fet en un cicle de 2 anys. No té rival aquest corredor de curses d'obstacles català, Albert Soleil. Hem tingut la darrera prova també de la Lliga d'Skate a Escaldes-Engordany, una cita que també destaquem, perquè es va consolidant i hi havia força ambient a l'Skate Park del Prat del Roure. Mica en mica, tota la gent que organitza aquesta lliga va agafant cada vegada més embranzida. Han afegit una categoria femenina també aquesta temporada i, com diem, més proves i els skate parks que es queden petits, perquè hi havia moltíssima gent el dissabte al Prat del Roure. També s'ha celebrat el Rally d'Andorra, que des de fa uns anys, com saps, Àlex, es fa en la modalitat de vehicles clàssics. Els participants, que per cert eren un centenar i per primera vegada majoria del país, majoria de vehicles de casa, es va celebrar durant tot el cap de setmana. Moltíssim ambient també a la sortida al centre d'Andorra la Vella dissabte a la tarda i també en el parc tancat instal·lat a l'aparcament de parada a Casadet. Xavier Valverde i Roger Grandia van ser els vencedors en aquesta 47a edició del Rally, que està tenint molt èxit en aquesta nova fórmula de vehicles clàssics. També per als aficionats als cotxes és una bona oportunitat de veure vehicles molt antics que fan molt de goig. Hi ha hagut també motor. Xavi Cardelús competia a Motorland amb la seva estrena amb el Marinelli Snipers Team, un equip italià. Va ser un debut complicat, va deixar clar que encara necessita molts quilòmetres amb la seva nova moto. En qualsevol cas, la millor notícia, va acabar la prova 28è, últim dels que van acabar aquesta prova del Mundial de Moto2, i encara 5 curses més del Mundial per continuar fent-se amb la nova moto i aprenent, i 4 de l'europeu li queden al Xavi Cardelús. També en motociclisme,
el Trial de les Nacions.
Exactament, a participació a la República Txeca, 14è lloc per a l'equip andorrà, que va començar bé el dissabte. Es fa la jornada classificatòria, eren 9ens, l'objectiu era acabar entre els 10 primers, i el diumenge, jornada també molt complicada, molta pluja. Havien acabat la primera volta desens i a la segona aquesta pluja va complicar més el recorregut i van perdre la posició. Ens van acabar 14ens.
El Xavi Casas va tenir un incident, sembla, escoltàvem, sí, aquest matí a la matinal, no?
Ens explicaven que li va caure una pedra. Imaginem que degut a la pluja, a la intensitat de la pluja, però un petit despreniment de la muntanya li va venir a la cara i li va provocar un trau al llavi, i el Xavi va continuar en competició per evitar que desqualifiquessin Andorra, clar, perquè si no acabaven els 3 pilots participants, Andorra hagués acabat desqualificada.
Doncs cal aplaudir-li, evidentment, l'esforç.
Sí, 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 el veterà d'aquest equip. També, com dèiem, moltes cites. També s'ha fet a l'Open Internacional de Pitch and Putt, amb bona participació a Xixerella. I crec
amb un jovenet de 12 anys, sí, si no vaig equivocat.
Exactament, amb un bon hàndicap.
Amb un bon hàndicap, Àlex Albinyana, que va guanyar, Josep Martínez segon, i el Riqui Morat, que està demostrant que està en un estat de forma fantàstic, després d'haver guanyat la prova del Golf de Soldeu ara fa poquets dies, tercera posició en aquest Open Internacional que es va jugar a Xixerella.
Exactament, i la Glòria Ruiz, que va ser la vencedora en categoria femenina. I com dèiem, bàsicament amb això, Àlex, completaríem...
Home, ja que parlem de golf, sí, deixa'm dir que jo ahir vaig estar seguint el retorn del Tiger a la victòria després de 5 anys sense guanyar. Va guanyar ahir el Tour Championship, l'última prova de la FedEx Cup. Va estar a un sol cop no endur-se aquesta prova, 10 milions de dòlars pel guanyador, poca broma, i és impressionant la gent que seguia a Tiger Woods i com la gent adora, perquè és que s'ha de ser així. Hi havia una riuada de gent en el carrer del 18 mentre ell anava fent cops i s'anava acostant al green, però absolutament espectacular. Va haver d'anar policia, va haver d'anar seguretat, perquè és que era impressionant. I com acabo de veure que deia una persona a Twitter, té tota la raó, tot i la gentada que hi havia, el silenci sepulcral que es fa quan ell agafa el pat i va patejar. Va donar el cop, va fer un gest amb el pat volent dir ja hi soc de nou, i d'aquí 3 dies la Ryder Cup, que aquest enfrontament tan xulo i tan emocional entre Europa i els Estats Units.
Un clàssic, no? Són mites de l'esport, no?, que transcendeixen ja, evidentment, tota la seva trajectòria està allà, i són absoluts mites, pràcticament.
I tant que sí. Va ser molt, molt xulo, la veritat, seguir a aquest recorregut, com dèiem, final. Company, què tenim en el dia?
Avui tenim a dos incombustibles de l'esport andorrà. Estem molt contents perquè, a més, l'agafem tot just arribat de Suïssa. Mira, em va perfecte doncs, comentar-ho perquè no havíem parlat encara del seu resultat. Ens ve de dissabte i estem parlant de Ferran Teixidó, que va ser tercer al quilòmetre vertical de Xandó. De fet, era un doble quilòmetre vertical i és el líder, flamant líder del circuit mundial de curses de muntanya en la modalitat de quilòmetres verticals. Va acabar per darrere de Pascal Egli, que és l'únic ara mateix pràcticament que li pot discutir el títol de campió, i obrirem el programa amb ell, repassant aquesta temporada fantàstica en la qual doncs, ha pujat quatre vegades al podi i es mereix acabar com a campió del món, de la Copa del Món de quilòmetres verticals. Falten dues proves per acabar la temporada. Veurem si participa en la penúltima. Li quedarà després la Limone, la següent és a França.
No puntuen totes, eh? Tu pots escollir...
Sí, són sis. Són sis els resultats que... En total, aquest circuit consta de 12 proves. El Ferran, de moment, amb sis proves, és el líder i té una bona renda respecte del seu perseguidor de Pascal Egli. I queden aquestes dues curses en les que té l'opció de participar. Participarà segur a la darrera, a Limone, a Itàlia, i està per veure si ho fa també a la penúltima. Intenta doncs, millorar algun dels resultats que es pot descomptar i tenir cada vegada més opcions de ser campió. Però com diem, és la temporada del Ferran. Ens alegra moltíssim perquè la temporada passada recordem que va haver d'abandonar i retirar-se alguns mesos per problemes físics quan era líder de la General, i en aquesta doncs, està demostrant que és un tros de corredor i d'esportista. I a la segona part, doncs, un altre incombustible de l'esport andorrà, Emili Pérez, perquè ahir es van complir els 30 anys del seu nou lloc als Jocs de Seül 88, en la prova de ciclisme en ruta. Va ser nouè, va tenir possibilitats fins i tot de guanyar una medalla olímpica, i al final doncs, va lluitar pel diploma olímpic que se li va escapar per un sol lloc, però continua sent el millor resultat de l'esport andorrà en uns Jocs Olímpics, i avui doncs, recordarem i ens explicarà batalletes l'Emili Pérez.
Tot això i evidentment les imatges d'aquest cap de setmana esportiu que hem resumit amb el Joan López, i recordin que a les 8 del vespre és Zona Esports, també amb l'actualitat esportiva i encara amb veus del cap de setmana. Joan, moltíssimes gràcies.
A tu, Àlex.
I molt bon dia.
Fins ara.